I a Palma, la Policia Nacional ha detingut un jove per amenaçar una menor en publicar arxius compromesos seus si no li enviava vídeos sexuals. Aquest home ha reconegut els fets i ha demanat disculpes. Arribem així a les 11:04. A les 12 no hi haurà informatiu perquè arriba en el moment dels esports amb els partits de segona. I ara vos deixem una vegada més amb el programa La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Au, idò, 11 en punt des de matí aquí a La Gran Vida, en bon diumenge, encara mos queda una horeta especial de programa.
Sí, però com tu dius, és una hora especial perquè ja sabeu que cada diumenge a les 11 tenim Entre tu i jo, i avui vos hem anat donant qualque pista, qualque sopes.
Sí, nosaltres anem donant a la primera hora una pisteta, a la segona una altra.
Però ara ja ha arribat el moment.
Ara ja ho hem de dir.
Ho poden dir. Fem aquesta presentació guapa.
Sí, vinga.
Vinga. Idò, avui vos xerram d'un artista imprescindible de la música popular feta des de Mallorca i cap al món. Va liderar el grup Z66 entre el 1966 i el 1970 i després iniciar una carrera en solitari que el convertí en una de les grans veus del pop melòdic i romàntic en castellà.
Sí, ell és part també de la banda sonora de moltes vides, especialment d'una època on la música vivia, podríem dir que es vivia d'una altra manera, no? Amb més pausa, amb més emoció i també pot ser amb més veritat. Són cançons que encara avui sonen i ens transporten i que ens fan tornar de qualque manera sense demanar permís.
Exacte. I a menys si sabeu aquesta cançó.
Sí, en aquest Entre tu i jo d'avui diumenge 22 de març, avui en Tom Valtros, l'Entre tu i jo, Lorenzo Llorenç Santa Maria.
Entre tu i jo.
Idò, això és, avui ens acompanya Lorenç Santa Maria. Bones, com anem?
Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, bon dia.
Bueno, Llorenç, ara t'escoltàvem aquesta cançó, ja poden dir mítica, teva, en tens moltes, però aquesta cançó mítica, Para que no me olvides, que has fet perquè la gent no t'oblidi, perquè són molts d'anys de carrera, molts d'anys fent feina.
Bueno, és Para que no me olvides, ja el títol quasi ho diu, no? No, però sí, són molts d'anys. Collons, si són molt d'anys.
Ja m'agrada.
M'ha encantat quan d'entrar que em diu tinc 40 cada cama, Raül.
No, i emprenyen una mica ja, és veritat. Però, bueno, no, ho duim bastant bé. Però quan tens 80 anys, tu a d'ell, les coses t'acosten més, no? Tens idees, però t'acosten realitzar-les. Però és igual. El cas és que han d'anar endavant i... i estic ara preparant el concert del dia 29, que es diu diumenge que ve, a l'Auditorium, l'hora baixa, que m'agrada molt aquest horari, diumenge, hora baixa tirant a 7 o 8, i bé, i allà estarem,
I venga.
I cantarem, perquè no m'oblides, com és lògic.
Jo i mon pare me deia, demana-li si està en forma. Estàs en forma? Sí. On te trobes?
Bueno, estic en forma, però no com a per jugar a futbol. No, va. Jo vaig jugar a futbol fins als 60 anys.
I tant el Mallorca necessiten estrès. Ara és el moment.
Sí, hòstia. No, però la veritat és que estic bastant bé. Físicament estic bé, no... amb tot el que els passa a la gent gran, no? Ahir mateix, van d'ahir... A l'avió m'ho he trobat en 5 o 6 més mallorquins.
Sí.
En vetsos grocs.
Sí, aquells que te duen, no?
Que te duen i tal. I bueno, van fer riaes perquè, claro, també tal i qual. Gent així com jo, no? Però menys mal que els grocs aquests, perquè jo, la veritat, aquests aeroports com els de Mallorca, és un desastre.
Bueno, és que l'aeroport de Palma...
Bueno, no arribes
de
mai.
Locos, eh?
Bueno, tots els grans són un desastre, sí. Però per nosaltres és un... És fatal. I varen riure una mica fent bromes sobre la mobilitat i tal, però és fotut, perquè quan no vaig en sos grocs i m'atropa allà al mig, perquè, clar, tu no vols que la gent te vegi amb un carrito d'aquells.
Clar.
No? I te fas el valent i comences a caminar. Hòstia, i des cap de 10 minuts de caminar dius, però i ara què faig aquí al mig, no?
Clar.
Perquè són més de 10 minuts o un quart d'hora o 20 minuts de caminar.
Sí.
És increïble. És increïble. A més, hem de dir que a Llorenç viu a cavall entre Mallorca i Barcelona, i clar, això fa que agafis molts d'avions habitualment.
Sí.
Però, Llorenç, tot això com va començar? Perquè avui, Joami, estàs entre Santa Maria i Consell.
Molt bé.
Aquí un Santa Maria, un Conseil, i tu un
Llonguet... I jo necessit Conseil.
No, però...
Que és un Llonguet, ell. És pel més
jo soc Llonguet, però tinc una cama bujarrona, també.
Has vist.
Ah? Bon, bon.
De buja.
Ah, buja. Bueno.
Sí.
Ah,
Llorenç, com va començar tot això? Perquè tu, un jove de Santa Maria, com arriba a aconseguir tot allò que has aconseguit en tots aquests anys de carrera? Com va començar?
Bueno, breveiríem... Sí, ho cursarem una mica, perquè si no podria xerrar 3 hores aquí. No, vaig començar a Santa Maria. Jo feia feina de... Anava amb una vespa cada dia a Palma a fer feina de Santa Maria a Palma, i hi havia uns cosins meus que havien fet un grup, que es deien Bali High.
Bali High. Ara, eren molt moderns, en aquell temps.
Quan ho has dit, en veu alta, t'ha vengut com
a... En Jaume Salom, que era un cosí meu, en Llorenç Sanz Rosselló, també cosí meu. Bé, tenien un grup allà i jo els sentia. I jo vaig començar a anar a sentir-los. I un dia m'ho vaig atrevir a demanar-los per cantar dues cançons. I ho vaig fer. Vaig cantar dos rock'n'rolls d'aquella època, no sé. I la cosa va començar així, no? Però després ja vaig anar, com que anava a Palma cada dia, llavors vaig conèixer el grup Los Chelines, a Palma. Varen fer una prova a Ràdio Mallorca, que en aquella època se tocaven directes a les ràdios. Clar, no hi havia televisió, pràcticament.
Clar.
I varen fer una prova, m'ho van dir que sí, que podria anar amb ells. De Chelines passàrem en els Fugitivos, que eren... alguns membres de Chelines, després Los Brios, i un dia, a una sala que hi havia en els Molins, de Junket, Molins, que es deia Whisky a Gogo, jo cantava allà amb Los Brios, i me venen dos elements de Z66 que havien arribat de Marroc o d'Argèlia, que tocaven a un hotel allà a l'Atlas, un hotel d'aquest de Lutze i tal. Bé, me vaig allà dos tios amb unes xilabes d'àrab.
Sí,
xilabes. Els vaig allà davant, jo cantava, i quan vaig acabar de cantar, xerren amb mi i me diuen que si volia anar amb ells, que necessitaven un cantant, perquè era un grup instrumental, diguem. I una altra prova. Me diuen, anem a Toltec, que era una sala que vosaltres no heu conegut, però...
Era famós en aquell moment,
sí,
era
famós. Sí. Tocaven el Beta Quartet, que eren el màxim en aquell moment. Javaloyas, per una altra banda, però el Beta Quartet eren el grup...
Potent, del moment.
I tocaven allà i tal, i que si volíem fer una prova allà. i que els agafarien si el cantant els agradava, anava bé. Vale, varen fer la prova, varen passar la prova i començàrem a tocar allà. A partir de 1966 vaig estar 2 anys i pico. Varen disfrutar moltíssim, sobretot jo disfrutava com un loco. Era un ambient de Santa Maria. Passar a Plaça Gomila, que allò era...
Allò era...
Parlant de Plaça de Gomila, uns anys que era...
Uns anys que era el Nova
Mar. Bueno, eres com la Meca, no? Tots els grans artistes món venien aquí i havien de tuallar, no?
Sí, passaven per allà, sobretot. I, vale, van començar a tocar allà, amb un altre grup que eren... 3 germans i un cosí que es deien Nibram, o sigui, en aquell moment es deien Maurice Set, fantàstic, fantàstics, i tocàvem els 2 grups allà mateix, en el Toltec. Clar, hi havia una competència brutal, i se tractava de fer-ho millor que els altres, no? I això mos ensenyava moltíssim, val? Bé, ja està, de Toltec passàrem a Sgt. Pepper's, se va inaugurar Sgt. Pepper's, que era del mateix propietari, que era en Mike Jeffries, mànager de Jimi Hendrix i Animals i altres. El Sgt. Pepper's, s'inaugura Sgt. Pepper's, nosaltres l'inauguràrem extraoficialment per provar tot com anava i tal i qual, i des cap de 15 o 20 dies o un mes, no me record bé d'això, inaugurava oficialment en Jimi Hendrix. I te pots imaginar el que era això.
Un gegant.
No, i a més jo cantava 2 cançons d'ells, perquè havien tret el Jimi Hendrix Experience, el disc que per mi és el millor d'en Jimi Hendrix, i cantàvem 2 cançons d'ell. Clar, quan vaig saber que venia...
Vas dir, ai, què passarà aquí?
No canto més aquí. I bé, va ser una experiència brutal. El dia següent de la presentació vàrem fer una jam. Ell va pujar amb nosaltres allà a fer blues i tal. I el dia de la seva presentació no tocàrem. Encara que a vegades s'ha escrit por ahí que sí. No, aquest dia era el seu show, era la seva presentació. Nosaltres no tocàrem, però sí el dia següent, que nosaltres ja tocava a diari. Això és un altre tema que els músics d'ara no ho entenen. Com podríem tocar cada dia?
Com és que havia truit cada dia, no? Havia feina cada dia.
Cada dia. Clar, això pels grupos era fantàstic, perquè agafaves una experiència brutal.
Clar.
Bé, això va ser l'experiència de 1966 a Sgt. Pepper's, i després ja, des cap d'un temps, em vaig separar d'ells, perquè començava... la moda dels cantants solistes. Així com durant 7 o 8 anys havia estat grupos, grups, llavors, no sé per què, això són misteris, no? Però la gent volia solistes. I, claro, i me pinxaven cada dia perquè me separar del grup, per cantar com a solista i tal. I així va començar en Lorenzo Santa Maria.
Bueno, hem de dir que vares començar així, tu ara ho contes, clar, tu ho dius de Santa Maria, Plaça Gomila, per tu en aquell moment era, bueno, tota una aventura, no? Sí. Però supos que a casa teva, sa família, els amics de Santa Maria, els veïnats, devien dir, bueno, però i el Llorenç, què fa? Vull dir, com ha canviat la seva vida, no?
Sí, jo crec que, però en aquella època, hem de pensar que era els 60, això, a principis, jo crec que en aquella època la gent estava molt desconnectada dels pobles a l'ambient turístic.
Sí, sí.
No era com ara. Ara tots ens movem per tot arreu, no? Però en aquella època el poble era el poble i Palma no sabien què passava per allà.
Nova York.
Quan és la meva predina, només baixaven un pic al d'any, el dia de Sant Joan. Ah, sí. I ja està.
I jo, quan era jove, jo anava a la platja una vegada a l'any.
Ja me diràs.
I, a més, sé on anava perfectament.
Illetes.
No.
Perquè és que tothom va allà.
A la Ciutat Jardín.
Ah, sí?
I hi havia aquell hotel que hi ha, que es diu,
Ciutat Jardín. Sí, modernista, molt guapo. És.
Només hi havia allò, no hi havia res més. I anàvem allà una vegada a l'any.
Ja me diràs.
I te vola davant de la mà a primera línia,
sí,
supos, no?
Sí, però tanto, saigo que t'arribaràs només aquí...
No, nedar més ja no.
A la cintura, no. Que conya, no sabia nedar. No sabia nedar ningú.
Clar.
No és com ara.
Idò, com tu dius, el camp estava diferenciat de la ciutat, els pobles de la ciutat, però clar, tu allà vas començar a viure tota una experiència i conèixer món, no? I a partir d'aquí va néixer a Llorenç Santa Maria. Però hi ha una cançó que feres, que ara sí, crec que la tenim, que és Coses del camp, que contes també com eres tu, no? Com eres teva vida, com era d'allà on vens.
M'agrada serada sa mula vorer-la que estira rapinya, rapinya sa terra i s'home que llaura en sos peus en terra sa mula serada són coses d'escar s'aixeca i sembra el sol no li impedeix la feina de seigo se serveix com eina es moli treu aigua la terra reveja la mula serada
coses d'escamp, Llorenç. Quin significat té per tu aquesta cançó?
Home, aquesta cançó, quan la vaig sentir el 75, la vàrem gravar.
Mm-hmm.
En el disc que hi havia... Bueno, el disc, para que no m'olvides, l'LP, el vinil aquest, hi havia coses d'escamp. Cosa rara, perquè el 75, que me deixessin gravar en català o mallorquí,
clar,
era una cosa bastant rara, no? Però bé, ho vàrem fer. I clar, aquesta cançó, quan la vaig sentir la primera vegada... Vaig dir, hosti, això ho tinc a cantar. És que una cançó que te fa pessigolles, m'entens? I, bueno, i ho vàrem fer i tal. I l'he cantada a molt de llocs. Inclús la vaig cantar a Miami, a un concert que vàrem fer en el Jackie Gleason Theatre. I hi havia 2,000 i pico de persones, era que teatres americans enormes. Mm-hmm. I m'ho vaig atrevir a fer-la. Vaig dir... Vamos a ir al Mediterráneo, que és un sitio muy romàntic, bla, bla, bla. I la vaig cantar i un silenci brutal. I quan vaig acabar, uns aplaudiments que... Me posaran pell de gallina, coño, perquè... Vaig fer com una... Com se diu això? Caparrotada, no?
Sí, vaig dir, vull fer, no?
Vaig dir, vaig a fer-ho.
Sí.
Vaig a demostrar-los que soc de Mallorca, vale. Bé, vull dir que...
Però aquestes coses són les que arriben. En el final.
Jo crec que les cançons, la música, és el sentiment, és sensibilitat.
I aquella època era molt així, no només hi havia la predisposició que sortissin molt de solistes, no?, i cantant solistes, però les melodies, les cançons, eren pur sentiment.
És que, clar, no hi havia tanta parafernàlia damunt l'escenari.
Clar.
No hi havia aquest show que hi ha avui en dia.
Sí.
Que,
això va arribar després dels anys 80, exacte. Però en aquell moment no hi havia tot
no,
això.
No, i llavors se tractava de fer sentir.
Mm. Clar, perquè eres tu tot sol amb un micròfon, una banda, i ja, exacte. No hi havia respost.
I era qüestió de sensibilitat, i ja està. Ara tot ha canviat, això. Ara entre llums
i foc i fum,
perquè no sé... Això que t'està...
I efectes, això que se diu, autotune d'aquest.
Autotune, això te volia dir, que distorsiona les teves debilitats, no? Perquè abans eren bous, i ara és més espectacle.
Sí, sí.
Miren Quico Rivera, mireu ell.
Exacte, sí. Quin desastre. Llorenç, jo te volia demanar, en quin moment, perquè aquí tu ja estaves consagrat, no? Però quina edat tenies, en quin moment vas dir, jo me dedicaré a la música?
Ah, bé, això, bé, tornem un poc enrere el que me demanàveu abans, com va començar tot. Jo, en Sostet, a 66, no, tampoc pensava viure de la música. A mesura que vàrem gravar discos i vàrem fer Noches de Blanco Satén, que jo no la volia gravar, perquè jo m'agradava més la canya.
Mm. Més roquer, no?
Sí, i aquella cançó vaig dir, hòstia, molt guapa, però no era del meu rotllo, no? Bé, total, que la gravàrem... i mos va permetre sortir de Mallorca i anàrem a la península i tal i qual. A partir d'aquest moment va ser quan vaig dir hosti, se pot viure d'això, no? I perquè m'agradava. Però...
A partir d'aquí, fas aquesta actuació, comencen els viatges, comencen les sortides... Te vares començar a enyorar una mica de silla o ja tenies molt clar que tu ja estaves disparat i que això era... Vinga, anem a fer tot el que mos donin.
No, jo sempre he tingut Mallorca, a casa meva, dins el meu cor i el meu coco, això ho tenc clar. He anat... que té que veure amb això que estàs dient, he fet diverses gires a Amèrica... I des de, jo què sé, des de Nova York fins a Argentina, per exemple, alguna vegada, i sempre volia tornar cap aquí, tot d'una. Perquè el mànager d'aquell moment, meu, era el mateix d'en Julio Iglesias, no? Uh-huh. I llavors el que volien era fer com un... com un suplent d'en Julio Iglesias, no? I me començava a dur a festes d'aquelles i tal. Allà on hi havia el ministre tal, el jutge tal... I jo me trobava...
Se venia grossa, tot allò. No, era per tu.
No m'agradava. Vaig fer dues gires d'aquestes que t'he dit, passant per tot Amèrica Llatina i tal, i no. I me venia aquí a amagar a Mallorca, tu. Me venia a amagar a Mallorca i me quedava aquí... I, clar, això, els mànagers, aquests mànagers importants, internacionals...
No ho acabaven d'entendre.
No ho entenien.
I de vinga, anem a fer una aturada per la publicitat, perquè amb en Llorenç Santamaria mos passa sempre amb aquestes entrevistes, mos passa estem volant, anem a fer una aturadeta i continuem amb ell, perquè volem parlar, repassar una mica més la seva discografia i també el seu present.
Vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Tres ràdios, dial.
La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite en tremor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. La Gran Vida. Entre tu i jo.
Seguim aquí a La Gran Vida, en aquest Entre tu i jo, amb en Llorenç Santamaria, Raül.
Exacte.
I amb moltes coses encara per parlar i coses que passen també fora de micro, que també m'agraden molt, no? Comentaris que m'ho fa en Llorenç Santamaria, que dic, això també vull que
els
oients ho puguin escoltar, no? Perquè, però parlarem després, d'aquí uns minuts.
Ell ha dit que va fer gires, tu, Llorenç, sí. Totes aquestes gires per Amèrica, que el teu mànager era el mateix d'en Julio Iglesias. Ara que estem entre tu i jo en aquesta secció, sí. En aquest moment allò va ser un ligoteo gros. T'ho vas passar bé, no me diguis.
Sí.
Perquè sortia per la televisió i en aquest moment hi havia un canal i tothom te veia. Vull dir, no hi havia opcions. Sí.
Per això pot ser perdurar-me encara alguns, perquè encara hi ha records d'aquella època per molta gent, no? Però sí, aquella època de... Aquesta època d'Amèrica Llatina, jo el que vos estava explicant és que anàvem des de Nova York, passant per Miami, totes les ciutats que hi ha molt de llatins, o que hi havia, i que encara hi són, òbviament, per avall, i passàvem per tota Amèrica Llatina, no? Fins a Argentina. Bé, però el rotllo era que jo havia d'anar en els mateixos llocs que en Julio Iglesias, no? I quan dic mateixos llocs, dic festes.
Sí, sí.
Perquè l'actuació és una cosa, però...
Per... Compromisos socials.
Sí, no? Exacte.
Tot el que envolta tot això.
I clar, jo me trobava fora de lloc. No m'agradava, no m'agradava.
Ah, no ho disfrutaves?
No, gens. No. Gens ni una mica.
Perquè
no.
És una cosa que mos pensàvem tothom dels artistes, no? Però després, quan mos ho contau, dèiem, ostres...
Home, jo no sé si els altres ho compten o no, però potser hi ha persones que són cantants, per exemple, que sí, que volen arribar a aquest punt. Jo no volia arribar a aquest punt. A mi no m'agradava. Jo estava, per exemple, jo què sé, a Colòmbia o a Perú, i només pensava en Mallorca, conyo.
En tornar.
Sí, exacte.
Sempre pensava en
tornar. El que volia era acabar per tornar aquí.
Clar.
Claro, això a un mànager d'aquests internacionals, que duen gent per tot el món i tal, no li va bé, això. Ell el que volen és un xotet. Xerrant amb
sí,
mallorquí.
Sí.
Volen un tio que... Hoy vamos a la fiesta que está el ministro tal i qual i qual. Joder, a mi no m'agradava això, tu. I només tenia ganes de tornar a Mallorca. I ho feia. O sigui, acabava la gira aquesta i tornava cap aquí. I aquí què feia? No faltia res. Només mirava bé, la mà, mirava el camp i tal.
Eres a casa teva, però...
Però estava tranquil. Saps, aquí? Bé. I, en canvi, aquesta gira és res, tu. Bueno, això és el que vos deia, que no els agradava això en els managers. El que volien era un personatge que fes el que ells volguessin, no? Per dur-te a la fama, a tope, no?
I tu conduies la fama i la teva relació amb els fans? Com era?
No, la meva relació amb els fans te segueixen segons la música que fas, no perquè siguis guapo o feo, o perquè vagis a una festa o una altra.
Però i existeix, és a dir, tindries les teves fans, els teus sí, seguidors, les teves
sí,
seguidores...
Sí, en tenia, ara vos contaré una.
I sí, exacte, jo estava contigui cap allà.
Ara te'n contaré una.
Perquè, clar, en aquella època, amb aquestes cançons, guapot, no ets un tapet, tens una altura normal, tenies el teu rotllo... M'imagino que tu ara es passava en aquest sentit, però tu deies que t'enyoraves de Mallorca. Com era aquesta relació entre passar-t'ho bé, cantar, fer la teva feina, però voler tornar?
Bueno, perquè en aquell moment jo ja era un professional. Aquestes gires varen ser l'any 80, 79, 80, 81... En aquella època jo ja feia molt d'any que cantava, era un professional, jo havia de complir en tot el que me deien. El que no m'agradava era l'ambient extra-escenari.
Coses això... que te feien fer, potser, per això, per promoció i de més. I, de fet, una d'aquelles coses que varen fer, vius aquí, és que a una ràdio d'aquestes illes, varen a la ràdio, varen sortir ja un sopar amb el Llorenç Santa Maria.
Sí.
Vius això. Amb qui varen anar a sopar a un xino a Palma?
Ai.
Hòstia, ara m'has fotut.
En dues dones... que m'ho toquen de prop. Una és ma mare i l'altra és la meva tia Antònia.
No fotis.
T'ho juro. És forta. Perquè li vaig dir a ma mare, demà ve Llorenç Santa Maria ens prova. Diu, idò digue-li que m'ho va tocar.
I la tia Antònia també.
I diu, però va anar tota sola. Diu, no, la meva germana Antònia va venir també. Diu, què te pareix?
Per si a cas, no?
Clar.
De carabina.
Devien tenir, jo què sé, 16 o 17 o 18 anys, jo què sé. Sí. Van sortejar un sopar amb Llorenç Santa Maria. Això no és tothom.
No, però i era un xino, no?
Un xino d'Escarrer Agó, sí.
Eres l'únic que hi havia.
Segurament.
Perquè en aquella època encara no hi havia tants.
Sí, devia ser l'únic que hi havia.
Hòstia, ara sí que m'has de dut.
Has vist?
Aquesta és molt bona.
Però, Joami, en tu i jo no sortegen sopars.
No, però és que m'imagino la tia Antònia, no la cosa de res.
Sí, la tia Antònia, una fan. Ei, un beso, tia. No, però vull dir que... una estrella que sorteja en un sopar. És com si ara et diuen, escolta, vols anar a sopar a Nabagial, per exemple?
Exacte, igual.
Sortejar en un sopar a Nabagial.
Ben igual.
Mira, que t'ho pareix, Llorenç, t'ho vas passar bé, t'ho vas passar bé.
No, sí, jo no dic que no m'ho passat bé. Jo vaig tenir tota una... He tingut tota una carrera de coses guapes, no? Alguna no tan guapa, però molt poques, o sigui, realment.
Escolta, i ara tu deies, no?, en aquests anys, ja els anys 80, 80-81, vas treure els discs, Lorenzo Santamaria, però tots els abans ja havies tret discs durant tota aquesta època dels 70, però en el 87 vas anar a treure Entre Ser i Ser.
Sí.
Per què? Perquè no era un any fàcil, com tu deies abans, que el 75 ja poguessis gravar a Mallorquí, que ara en els anys 80 també hi tornassis. Vull dir, no era fàcil.
No, bueno, sí que era fàcil, perquè en aquell moment ja havia acabat el contracte amb la companyia de discos i vaig dir, ara faré el que me dóna la gana a mi. Això va coincidir una mica amb una pel·lícula que vaig fer a Barcelona. I claro, per exemple, me varen dur a Castelldefels a fer una paella allà damunt la platja, quan hi havia aquells xiringuitos que ara ja no hi són, que per mi era fantàstic,
era fantàstic.
Xiringuitos rústics.
De tota la vida.
D'aquestes se faran fer moltes pel·lícules molt divertides damunt de platges així.
I me duen allà, clar, jo havia estat 2 anys a Madrid i me sentia també fora de lloc. I anava en el Retiro, en el llac aquell que tenen, allà, i me fotia allà a seure allà pensant en Mallorca.
Com si fos la mà.
Com si fos el Mediterrani. Cago en dena. I bé, després d'aquests 2 anys, me criden per fer aquesta pel·lícula i a Barcelona, i joder, i me duen allà a Castelldefels, una paella, xerrant en català una altra vegada, m'entens? Cosa que Madrid no podria fer.
Clar, clar.
No. I, hosti, em vaig sentir, vaig dir, no, jo m'aquest per aquí, com sigui, tu. I vaig fer aquest disc. Després, clar, tota la gent que me seguia en aquells moments me seguia per cançons en castellà. Dintre del món aquest del català no era tan fàcil, perquè hi havia, tenien els seus cantants.
Sí.
Lluís Llach, Ana Maria del Mar, etcètera, 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 no? Bueno, i grups de rock i tal. Que després ja va venir, que ja si tenim temps en parlarem.
Sí, que tenim temps.
El tema de cop de rock i tal. Bé, vull dir que això va ser el primer. Vaig fer una versió en català del Mediterrani, que per mi l'adaptació la va fer en Toni Morlà. I per mi és impecable. I en Toni me deia, estic segur que en Serrat la va escriure en català. Perquè...
Pensant en català.
Sí, no? Pensant en català. Bé, total, que vaig fer aquesta, l'Emetec, també, de Mostaquí, la vaig fer en català, però, bueno, va ser un disc que va passar desapercebut.
Però vas fer el que realment volies.
Sí, exactament, no? Exactament.
I va haver un canvi dins la teva carrera per això, precisament, per poder fer el que tu volies en aquell moment. Ja eres com a més lliure dins la teva trajectòria.
Sí, era totalment lliure. I ja no tenia aquella necessitat, no estic parlant material, sinó necessitat d'haver de fer... Para que no me olvides, una altra vegada, saps? Però, claro, la vida dona voltes, no? I tu vas visquent i te dones compte i dius, hosti, potser hauria de tornar a gravar aquell tipus de temes com, jo què sé, para que no me olvides, gente fuera, etcètera, etcètera. I vale, i vaig tornar a gravar en castellà.
Clar, quan tu deies, tot són èpoques, tot són evolucions, però sí que és veritat que molt de grans artistes, com en el teu cas, sempre compten això, no? Que en el moment que firmen amb una gran discogràfica, pues, han de fer coses que potser no són del seu gust més personal, però que quan han passat els anys, que han deixat de fer-ho, diuen, bé, potser hauria de tornar perquè ja també formen part de vosaltres. És a dir, ja han quedat marcats, no? Hi ha un documental d'Anna Bet, que va anar a Eurovisió, una cantant catalana, que ho recorda molt, que, bueno, diu, jo no hagués cantat mai en castellà ni hagués cantat una cançó per ballar, però vaig anar a Eurovisió i llavors penso, bueno, és que ara ja està, aquella cançó és meva, no?
Sí, per què no? Te fas aquesta pregunta, dius, i per què no ho he de fer? Si realment, potser, hi ha mils de persones que ho esperen, no?
Clar, sí.
I és això, per això.
I dia 29, diumenge que ve, seràs a Palma, l'Auditorium.
Sí.
Tercera vegada, l'Auditorium.
Buf.
Diu buf, però clar, s'omple. Vull dir, com ho feim, això, Llorenç?
Que no és petit, l'Auditorium.
No, però és que s'omple, i què feim? Perquè,
clar... No, jo vos he explicat abans, fora de micro, és que jo realment la tercera vegada ja m'acostava molt. I quan me va dir el promotor que tenia que cantar una altra vegada a l'Auditorium el 29, diumenge que ve, vaig dir, vol dir que... I perquè això t'avisen 3 o 4 mesos abans, no és que t'ho diguin una setmana abans. Sí. Bé, vaig dir, vols dir que m'han de fer... Però, clar, llavors, la gent que t'envolta diu, i per què no, i per què no, i tal, igual. I ja està, i diumenge 29 de març, que ja estem a primavera, no?
Sí, sí, avui.
Ahir varen començar, ahir a les 3 de Sola Baixa.
Ah, sí?
Ahir, després ahir, va ser divendres.
Després divendres, però me refereix... Ah, començava del 21 al 22 o al 21, ja?
Crec que va ser oficialment divendres a les 3 de Sola Baixa.
És igual, però ja serà en primavera.
Ja hi som, sí.
És una data, una fetge, data fantàstica, perquè estarem en primavera ja.
Que se sap que altera.
Serà, exacte, serà el diumenge, diumenge 29, hora baixa.
Mm-hmm.
Hora baixa vol dir les 7 o
bona
les
hora,
7
bona
i
hora.
Mitja. I és una bona hora,
sí,
tu.
Clar.
I jo m'he de preparar aquesta setmana com un loco, perquè tinc que fer la millor actuació.
I se preguntes com te prepares per un concert així, amb 80 anys tan ben duits.
Com me prepara? Ensejant cada dia. Cada dia tinc que ensejar, en quant a la veu, perquè vaig tenir un baixón aquest hivern, vaig tenir una grip d'aquelles que te duren 15 o 20 dies.
Sí.
Llavors, pots xerrar quan te surt de la grip, però no pots cantar una hora i mitja.
És una altra història.
És una altra història.
Ja.
Vaig d'anar a les foniatres, saps, i tot el rotllo aquest. Bé, però estic recuperat, ja he fet algunes actuacions des de llavors, i això, ensejar cada dia i fer una vida tranquil·la, el més tranquil·la possible, encara que és molt difícil avui en dia. És molt difícil.
És difícil. I a casa teva, que te diuen, la teva dona, que diu, aquest home amb 80 anys, i no aturi, i vengui cap a Mallorca, i cap a Barcelona, i cap aquí, i cap allà.
No, ella m'ajuda molt. Ella ve en jo per tot arreu, quan anem de concerts per aquí i per allà, m'ajuda, me'n fa maquillatge, aquella miqueta de maquillatge.
Sí, això és molt guapo.
La miqueta de massatge, m'entens?
Això és molt guapo.
El cuida.
Exacte, sí, m'acuida, sí, sí. M'acuida, perquè ella sap que és lo meu, jo no sé fer res més que això. I hi ha frases d'aquestes mítiques, no?, de morir en l'escenari i tal. Jo no vull morir en un escenari, però...
No necessari, però extensible.
Sí, però vull aguantar-me així que pugui, perquè sóc feliç, entens?
Bueno, això és importantíssim, que sempre dic, si fas feina de lo que t'agrada, de lo que te fa feliç, és com sí. Si no fessis feina, en realitat.
Clar, clar, clar.
Dir
que... És que, per això, a vegades, aquesta gent que feim això, coses que mos agraden, de veres, aguantar més, pot ser, degut a això.
Quin ha estat el teu secret per aguantar tant? Has fet exercici, t'has cuidat... Perquè, clar, tu has viscut una època també que hi havia drogues, hi havia històries... Com ho has fet tu per arribar bé?
Bueno, jo fa 20 anys que vaig deixar de... Vaig deixar els vicis, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Però que consti que n'he tingut pot de vicis. Tampoc no he estat d'aquells begadors... O drogadites en el sentit
sí,
que...
Sí,
ho vaig provar tot en els anys 60, claro. Tot el que sortia...
Era una època loca, no?
Sí. Tot el que sortia ho volia provar.
Clar.
Volia saber què passava, no? Ja me'n recordo que vaig provar l'SD, l'àcid, perquè un americà d'aquells que hi havia per allà em diu... Oi,
venga.
Prova. I vaig fer una xupadeta... I vaig estar dos dies que només veia monstres per aquí i per allà. I clar, okay. I jo vaig dir, això no.
No és lo meu.
Això no convé. No.
I mirant dinosaurios, cantant i veure dinosaurios.
Home, m'estendré una mica, però és que és curiós, perquè estava allà a Barbarella,
sí.
I hi havia, van posar un tema de Funk Railroad, que era un grup, un trio d'aquells bèsties dalt amb un solo d'orgue, i jo estava allà assegut a darrere l'escenari i sentia aquell orgue, uau! I jo veia mostres per tot.
Mare
que
meva!
Que m'assegaven.
Bobotes per
sí,
tot.
Sí, sí, sí. Meu.
I vull dir...
Van dir mai més.
Quan te passen coses d'aquestes, sí. Dius, això no pot ser. I per això deia que fa més de 20 anys o 25 que no...
Que te cuides.
M'acuit, faig exercicis màxim que puc. Fins als 60 anys vaig jugar a futbol.
Bueno, no s'ho toma.
Disfrutava com un loco, perquè tots els que jugàvem eren... partit d'aquest de...
Veteranos.
Sí, allà a Barcelona diuen de Costellada, no sé si es diu aquí.
De solteros contra casados,
sí,
tot això.
Sí, sí.
No?
Bé, sí,
per i llavors per dinar allà, que tots anaven a jugar a futbol...
Per llavors dinar,
bé. I vull dir, i fins als 60 anys vaig jugar, i era feliç també jugant de futbol, tots volien ser Messis i tal, saps?
Sí.
I bé, tios, una vegada jugàvem metges, abogats, Bueno, diferent a la universitat.
Si hi havia metges ja va bé.
Sí, però si un cas.
Sí, sí, però no t'ho perdis. Advocats contra metges i a vegades se volien pegar.
Bueno.
Era acollonant. Acollonant.
Ja, aquest moment.
Bueno, era per divertir-te, no?
Clar, clar.
I nosaltres jo jugàvem sort de TV3, en els periodistes esportius de TV3, i anàvem a pobles i cada setmana, no? Mm-hmm. Però entre setmana, jo feia partit de futbol sala, tio.
Ah, molt bé, per entrenar un poc, no?
No és tothom, que encara que sigui entre mig, que juguin, facin un esport fins a 60 anys col·lectiu, que és molt fàcil fer-te mal.
No, ja ho sé que no, és, no tothom ho fa, però clar, llavors vaig rompre lligaments d'aquesta cama esquerra i vaig dir, tio...
Ara sí que ja no.
Aquí, o m'opero o... No.
Clar.
I no me vaig operar i ara me sap molt de greu, perquè clar, ara ho pas malament.
Ara, clar, ara t'ho recorda.
Sí. I tot això perquè tu ara i està en forma encara. Ara, no? Dia 29 de març, han dit, eh?
29 de març, diumenge aquí ve, a Sant Jordi de Palmes, cap vespre, ja ho sabeu. I tu ara ho contaves, no? Has jugat a futbol, per exemple, fins a 60 anys a Barcelona, amb sols amics i gent d'allà de TV3, per exemple. Clar, tu és que també t'has criat molt ja... Bé, criat, és a dir, has viscut molt, en aquest cas, a Barcelona, a Catalunya. Estàs a cavall entre allà i aquí. Com és aquesta vida allà? T'hi has acostumat bé o què?
Sí, no, és que som germans. Tio. O sigui, per molt que vulguin dir, són germans. O sigui que és el mateix, més o menys, pensament. Nosaltres, aquí a Mallorca, som, o a les illes, en general, som més tancats, perquè la illa te fa ser més així. Però, home, parlant lo mateix, xerrant lo mateix, tio. I els menjars també són iguals. Menjar mediterranis. No, és fantàstic.
Jo... La diferència podria ser, perdona, Llorenç, sí, perquè és un tema que m'interessa molt, i a més venint de tu, però que a Catalunya defensen molt lo seu i nosaltres mos costa més defensar lo nostre.
Naturalment, i a més, tenc que dir una altra cosa, i és que a Catalunya, quan te senten el nostre accent...
Els encanta.
Fantàstic. Aquest de ses illes, no? Ells diuen ses illes.
Sí, fan articles allà per fer-ho carinyer.
No defineixen balears.
No, que no. També és veritat que els catalans tot ho salen després quan volen fer de mallorquins. No s'ha de salar tot, però bé.
No, però jo de història d'aquesta no hi entenc massa, però el que sí que te puc dir és que a Catalunya hi ha llocs que salen, també.
Sí, sí, sí.
Mira, Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí és una mostra claríssima i està allà a Barcelona. I per nord de Catalunya també salen.
I de fet, hi ha molt de pobles també a València, inclús que ho fan. Ara un jo m'ho demanava. El millor a Catalunya, a Barcelona, on has viscut tu, com que estimen molt més lo seu i com que...
Ho tenen més arrelat,
sí,
tot.
Sí, com a més arrelat, i el millor aquí no tant nosaltres. Però com a artista, com a cantant, com a un personatge d'aquestes illes, perquè al final tots compartim això, trobes que a vegades no estimam els nostres artistes, a la gent que heu destacat per alguna cosa?
No, jo no ho crec. Jo crec que sí que... Bueno, la prova la tenc jo mateix. O sigui, m'ho omplit tres vegades a l'auditorium. I això per què? Perquè m'estimen i jo estic superorgullós. I no, el que passa que, clar, aquí el turisme pesa molt. El turisme, hi ha moltes coses que estan més enfocades en el turisme que nosaltres mateixos. I parlant de l'aeroport,
sí.
Han fet un aeroport pels turistes.
Per donar voltes.
Clar, però hi ha unes sales immenses perquè hi hagi cents de turistes allà al mig. I nosaltres, els d'aquí, hem de passar per allà,
clar.
Per el tubo. Coño, en vez de fer... Per exemple, que ara a mi m'apareix molt bé el que han fet, i és que tots els vols nacionals estan a una
sí.
banda.
I entre illes és una altra, és terminal B.
Exacte, és terminal B. Vale, molt bé. Això és perfecte. Però per què no fan una sortida més curta, conyo?
I perquè totalment,
perquè han de passar per tot allà on han de passar els turistes.
És així.
És el que parlàvem abans, 20 minuts de caminar.
És un escape room, ara mateix. Vale.
Sí, més ara amb obres. Sí.
Per això lliga amb el que parlàvem de si estimant les coses aquí. El turisme aquí ha beneficiat a moltíssima gent, òbviament, a la gran majoria, però també té els seus problemes. I en té algun de problemes d'aquests. I és que els qui som d'aquí Sí, se me'l reconeix, clar que sí. Els mallorquins sí que ho reconeixem, però com que hi ha un 90% de gent aquí que no és mallorquina, joder...
Clar, no som la majoria, vaja.
Exacte, exacte.
Llorenç, clar, tu deies, te sents estimat, vens a l'auditorium aquest diumenge que ve, està ple, no sé, què te queda per fer?
Batuarell, una maca a demanar la mà, tio.
Aquest serà difícil trobar-la. Serà difícil.
Però això és el que m'agradaria.
Una maca
demanar la mà i a descansar i a recordar. Perquè els grans, vosaltres encara no ho sou i no ho sabeu, però els grans el que mos agrada més és recordar coses. I per això també molta gent ve a veure els concerts meus perquè els recorden les cançons. Coses que han viscut. I el que me queda per fer és això. No, ara en sèrio, parlant de... xerrant de música, el que vull fer és dedicar-me a fer cançons en la nostra llengua. Perquè és en el que penso. Mm. I ara m'acosta molt fer una cançó en castellà. Mm-hmm. Moltíssim. Home, a veure, una cançó que digui te quiero y te amo y me dejaste, això és fàcil.
Que és però que... en sentiment...
Però amb algo que te motivi molt, 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 m'acosta molt en castellà. I per això el meu futur ha de ser en català, o en mallorquí.
I no seran cançons d'amor, o sí, encara que sigui mallorquí?
Bueno, hi ha cançons...
Perquè un està mal sofrit i també vol expressar les cançons. Claro. Però és que no se pot cantar a la mal sofridura.
No,
i està bé també.
I per què no? Sí. Però vull dir que el meu sentiment, el meu feeling d'ara mateix, d'ara d'aquests propers anys o el que sigui, és això, cantar en la nostra llengua. I ja veurem si seran tristes o les cançons...
El que surti, no? Però en la nostra llengua, això està bé. És a dir, que si escoltam a Llorenç Santamaria una nova cançó, que sigui en la nostra llengua. M'agrada.
Jo també m'agrada molt. Llorenç, fa uns minuts deies que el tema del turisme, de que pareix que tot se fa per el turisme. Ara se pot xerrar perquè va desaparèixer. Sona Mar, per exemple, que ha estat un escenari on han anat tant de cantants mallorquins i no mallorquins, però s'ha fet d'una manera sempre molt internacional per als turistes. No sé si en qualsevol moment te van convidar o no, si se va poder fer que tu poguessis anar a cantar, però, per exemple, passava això, no? Que durant molts anys han anat cantants extraordinaris, però mallorquins hi han anat també, però no sé si ha faltat una mica de mostrar als turistes que són aquí la nostra cultura també musical.
Possiblement sí. No ho he seguit de prop, però sí. Home, aquí tenim gent fantàstica que canta en Tomeu Penya, en la seva època, el Vall de Mossa, Javaló, etc. Hi ha hagut, i ara la joventut d'ara és fantàstica a Mallorca, musicalment parlant. Mm-hmm. Hi ha unes veus fantàstiques, hi ha uns músics collonuts, com sempre hi ha hagut, però jo no ho seguia de prop en això que dius, això de Sona Mar i altres llocs d'aquests. No, perquè jo, en aquestes èpoques...
Que dius, que estaves pel món.
Estava més por ahí. Però sí, no, això tot és el mateix, o sigui, el que parlam. Aquí som molt pocs d'aquí, som molt pocs, i llavors tot s'enfoca cap a la gran massa. No?
Clar.
I això és així.
Sí, a vegades tenim inclús la percepció des d'aquí que a Catalunya, per exemple, a tu, en Tomeu Penya, en Maria del Mar Bonet, per exemple, com que vos estimen més inclús que aquí. I en realitat no és així. El que passa que, com diuen en Llorenç, són menys, són poquets.
Clar, però a Catalunya té un... Jo que ho veig jo així, com que és un país petit, llavors tenen l'obligació de
promocionar-se entre ells.
Sí, no? I de apoyar lo seu. M'entens? Aquí nosaltres també som un país petit, però mos ha menjat el turisme, i ja està. I no és tot negatiu.
Clar que no.
Hi havia molta gent que ho passava malament en el camp, i a dures penes subsistien, i ara el turisme els ha donat una possibilitat de viure millor. Però... tot té els seus inconvenients. De tota manera, vos tenc que dir que jo el que veig a Mallorca és que tenim la força dels pobles. Perquè Palma, oblida't. Palma és una ciutat cosmopolita, igual que totes les ciutats del món. Però els pobles s'aguanten. I a mi això m'agrada molt.
I xerrant de pobles, què has de fer a Santa Maria? Què t'agradaria fer aquests anys a Santa Maria? No ho sé, perquè hi tornes i tens records, o ja dius, ai, és que ja me peguen fora a tornar a Santa Maria.
No, jo a Santa Maria, si no hi, fan, si no hi posen la mà, no hi vull morir.
Necessites la mà.
Entre Consell i Santa Maria, feim la mà.
Feim una crida des d'aquí de la Gran Vida que, per favor, posin la mà.
T'imagines? No, bé, no perquè tindrien turistes igualment. Allà.
No, però Santa Maria, per jo, és la meva mitja vida, més que mitja vida.
Bueno, esteu llinatge.
Sí, també. A més, clar, duc el nom de Santa Maria per tot arreu. No, Santa Maria, igual que tots els pobles, tu ets de Consell, no?
Mm-hmm, sí.
I tu ets palmesano. Bueno, Palma...
Llonga, no, no té res que fer.
I de Santa Catalina, ho ten tot,
eh? Ho té tot.
Santa Catalina, però, un barri fantàstic.
Però jo estic orgullós, i mariner antic en els principis.
Exacte.
Bueno, mon pare era catalinero, així que mira, te salves per això.
Ah.
Mon pare és catalinero.
Ah, sí. Sort.
Bueno, Llorenç, anem a recordar. Dia 29, es cap vespre, l'Auditorium de Palma, segons el Llorenç Santa Maria, es darrer concert és l'Auditorium, però jo sé cert que no. Així que, si encara queda la entrada, aprofitau, feu via, perquè ja està ple la cosa.
Sí.
Jo te volia fer res, és que ens queden 2 minutets, però una pregunta, també una curiositat que tinc. Des cantants actuals que hi ha ara, o bandes balears, mallorquines, hi ha qualcú que te cridi l'atenció i amb que faries un duet, o simplement aniries a un concert